La caravana, amb Joan Trias.
La food truck amb Ada Parellada.
Gairebé 9 minuts que passen de les 5 de la tarda i, com sempre, és un plaer saludar el millor xef de Catalunya.
Molt bé, vinga, som-hi.
No? Ada Parellada, què tal? Bona tarda.
És igual, no? Si, que, a vegades això passa molt, per exemple, amb els restaurants que diuen fem la millor truita de patates. Bueno, tu dius tu, però content, no?
Ja està.
Content, ja està.
Tu estàs contenta, Ada?
Sí, home, sí, sí.
Uf!
Estic contenta, perquè estic una, però estic una mica atabalada, perquè...
Sí, acabem... ara ve plat fort.
Ara ve plat fort, o sigui, sortim de Setmana Santa, que tot molt bé, fantàstic i tal... I quan surts de Setmana Santa ja tothom ja està pensant en el drac i la rosa.
Ara.
O sigui que tenim Sant Jordi a tocar i després tots són presses. Per sí. això he volgut avançar-vos una mica, tot i que us parlaré d'uns llibres de l'any de la Picó,
bueno,
que, no, que són de fons d'això. Però vull parlar-vos del menjar en els llibres.
Oh, que bo.
Sí, sí.
Molt bé.
Vull recuperar llibres on el menjar, la cuina i la gastronomia són importants.
Val.
Allò que sí, que tenen una importància cabdal. No parlo de receptaris, eh? Ni d'història de l'alimentació.
Ah, no, de llibres de cuina, eh?
Res, ni no. de guies de restaurants.
Val.
D'allò, i aquells plats, ni de plats d'aquells d'alta gastronomia. No, perquè el millor plat, no sé què. No. Sinó literatura. Literatura on el menjar és allò que diuen tant curs, allò. És un personatge més, saps?
Val.
És que el silenci és un personatge més.
Sí.
La por és un personatge més. El menjar és un personatge més. És molt cursi, ho trobo molt cursi. Però bueno...
No, però hi ha novel·les però, que gairebé...
Sí, perquè el menjar en aquestes novel·les o en aquests llibres, que a vegades, bueno, o sigui, sempre són novel·les, que parlaré, ajuden a afilar la història. Jo trobo que sí, podríem viure sense el menjar, però el menjar ens ajuda. Què passa? Què fa el menjar en aquestes novel·les? Doncs mira, quan nosaltres fem servir els aliments, la cuina o la gastronomia, no és per omplir pàgines. Ah, no sé com fer per omplir aquestes pàgines. Mm. Sinó perquè aquest menjar, aquesta cuina, aquesta gastronomia ajuden a situar el lector.
Clar, sempre dius que la cuina també és cultura.
Sí, això per una banda. Però sobretot, a banda d'això, que ella mateixa és cultura, com que sempre menjar és un, sempre és un acte que es fa en la intimitat o es fa en un restaurant, però en qualsevol cas és costumbrista. Per tant, t'ajuda a saber on estàs, no?
Val.
I això passa en llibres que poden ser del segle XV com en aquesta darrera novetat de Sant Jordi, com que no me les he pogut llegir, no te les puc analitzar. Què t'ajuda a saber els aliments? Què és el que et fan saber? Per exemple, l'estatus dels personatges. Coses que passen. A Solitud, de Víctor Català.
Sí.
Parla de sopa de farigola i d'arròs de bacallà. Això ho diu el pastor, que és el que menja el pastor.
Clar.
És interessant, perquè l'arròs i el bacallà són menges de pastor perquè es poden transportar i tenen una caducitat molt llarga. Per tant, són pròpies dels pastors. I clar, això ja t'ajuda a saber que el pastor doncs és un pastor de veritat que fa servir això. O, per exemple, quan fan menjar llagosta els personatges.
Ep, això és una altra cosa.
Ja saps que és un personatge que pot menjar llagosta, clar. No? Per exemple... A Pilar Prim, vale? Del 1906, vale? Ullens parla d'una menja en aquell moment d'exclusiva de l'alta burgesia, que és el fetge gras. A mi m'encanta això.
Home.
I no, no és un paté, eh? No és una pasta, és el fetge gras.
Ah, no és el foie gras, eh?
Sí, és el foie gras, però el foie gras pot ser paté, que és de les el més bàsic,
sí.
Perquè els patés estan barrejats amb llet, amb ous, a vegades fins i tot amb pa o amb farines, etc.
No, el foie de veritat és...
I el foie és només el fetge gras.
Sí.
I m'agrada molt perquè diu... I dient això... Bueno, ara et llegeixo, hauries de posar un rever. No, no en tenim, oi?
No en tenim, de rever.
Bueno, és igual.
Ja en tindrem, ja.
Ja tindrem. O sigui, ara estic llegint un fragment, vale?
Va.
I dient això, ell mateix va treure d'una de les vitrines que en lloc de tinell tenia plats, coberts, copes i una ampolla de xampany. Ah, però esperin. Si hi ha d'haver... Ai, espera, no, que això no està bé. Això no ho dic, o sigui...
Vols tornar a començar perquè he posat el rever? T'ha agradat aquest rever o no?
I dient això, ell mateix va treure d'una de les vitrines que en lloc de tinell tenia plats, coberts, copes i una ampolla de xampany. Ai, però esperin. I si havia d'haver-hi algun sandwich era de foie gras. Vale? Per tant, parla de que tenia una vitrina i tenia plats, coberts, copes, xampany.
Ep.
I el sandwich no era...
Parlant d'alta burgesia, eh?
Sí.
Clar.
I això ja et situa, no? Una altra cosa que et serveix als aliments, per situar-te en un moment històric.
Sí.
Per exemple, el garum. El garum era el resultat de fer podrir, ja ho saps, no?, dels romans.
Era menjat, d'això.
Has menjat.
Sí.
Bueno, alerta que hi ha moltes interpretacions, però en realitat era que agafaven el garum, era el suc de fermentar peixos petits, tipus sardines, etc. Es deixaven prensar i el suc que era de la fermentació, per tant, del podrit, era com una espècie de suc molt intens que servia per condimentar i per cuinar. Vindria a ser com una salsa de soja actual, val? I, però a Corea del Sud trobem una salsa que s'assembla bastant,
sí?
Que diuen que és el garum, que realment és una salsa de peixos, vale? Doncs aquest, per exemple, si parlen de garum, ja et situa en aquest moment històric. I, per exemple, què trobem aquí? Et trobem a la columeta de la plaça del Diamant,
sí,
que ens parla de moltes penúries a través del menjar, i diu alguna paperina d'arròs esmicolat, alguna paperina de cigrons petit... veia lluir al davant del vidre dels calaixets, de les pastes de sopes, les petites, les estrelles, les beceroles, el panís i la llavor de pebrot. És a dir, són dos fragments separats. Un et parla que el que tenien per menjar era alguna paperina d'arròs esmicolat i, per tant, era un arròs trencat, era un arròs que no tenia valor perquè s'empapava tot, era... Alguns cigronets petits, això és el que ella tenia la possibilitat de comprar. I després, que, en canvi, que quan anava davant d'una botiga veia lluir els calaixets de les pastes de la sopa, les estrelles, el panís, la llavor de pebrot, i ella no podia, vale? No podia arribar-hi. Per exemple, una altra cosa que serveix al menjar, per explicar una escena. Diu, arriben a casa i senten l'olor de pa acabat de fer. I tu ja et trobes que és una casa on hi ha cura de les persones, s'estimen les persones, hi ha harmonia, perquè aquesta olor de pa acabat de fer ja transporta aquests moments. No?
M'ha recordat molt en quan vam venir a Sempreniela.
Sí.
Sí, que vam passar per la porta. Exacte, vam passar per la porta i tots vam dir, ostres, quina olor.
Perquè aquella hora estàvem fent les postes i vosaltres teníeu una gana que us aixecava perquè a les 12 fa molta gana. Llavors, un altre, per exemple, tu vols parlar de... Vols crear un entorn costumista, no? O d'una família que saps... Per explicar com és la família. Posa un hule gastat a la taula de la cuina.
Clar.
I ja està. Ja situes l'àvia, ja situes tots aquests hàbits, no? Que... Vale. Per exemple, prepares una acció, no? Per exemple, vols preparar una acció, vols posar l'actor en una escena tranquil·la per després sacsejar-lo en una escena de sang i fetge. Doncs imagina't que el poses en una escena, això, en una cuina tranquil·la, on està, per exemple, fent-se una truita i tal, i després ja sents el soroll d'una porta, i ja saps que aquell està d'esquena i està desprevingut.
Ja està.
Està batent uns ous o està... I llavors ja li tocarà el rebre.
Correcte.
Sí o no?
Sí,
això passa
així,
molt
així,
al cinema.
Sí.
No? Sempre en una escena de cuina que saps que tu estàs relaxat perquè estàs cuinant, no?
I no parlem d'Aníbal Lecter, saps el que vull dir?
Ja. Per exemple, mostrar estats d'ànims de personatge. Per exemple, està tan feliç que es menja uns xurros.
Ah?
Per exemple, la
felicitat. Sí que fa alegria.
Fa alegria,
fa... Sí.
O l'ànsia, no? Està tan ansiós que es menja una bossa de patates fregides sense respirar. No? Està ansiós, està nerviós, no? Bueno, a banda de menjar-se les ungles, vale? O, per exemple, si tu vols generar nostàlgia al lector, la cuina és una gran eina. Per què? Perquè tu dius... coses transporta-la a la infància, no? Estàs generant una nostàlgia, per exemple. Oh, ajuda'm.
Llet en galetes.
Llet en galetes.
Home.
Vale? Coses de Colacao.
Per exemple.
Vale, doncs crees ja la nostàlgia.
Sí.
I el retornes. Bueno, ja està. Doncs ara que he explicat el per què...
Ah, anava a dir, ja està?
No.
Ah.
Ara anem a veure coses que vull parlar-te. Llibres on crec que el menjar té una importància capital, vale? O que sempre recordarem el menjar d'aquests llibres,
sí,
vale? No és tan evident, eh? Ho he fet difícil, eh? No ho he fet fàcil. perquè hi ha molts llibres que és habitual. Però, per exemple, anem a veure què passa, anirem a fer un passeig molt eclèctic d'aquí i d'allà, sí. I del segle XV a avui. Vale? Posem cançó, a veure què passa. I'm gonna be round my vegetables, I'm gonna chow down my vegetables, I love you most of all, my favorite vegetable. Bueno, la tria musical que jo l'he fet avui, he fet una tria musical una mica rara, em sembla que no he acabat de... No he acabat d'entendre el tema, perquè avui, o sigui, el que vull parlar ara sí. És d'una persona anglesa.
Sí.
I els Beach Boys jo diria que d'anglesos entenen poc, perquè són molt de Califòrnia,
sí,
no?
Sí, són americans. Són americans.
Americans.
Sí.
Bueno, però va passar... Jo dic, anàvem presses i se m'ha notat. Bueno... De qui vull parlar? Començaré, ja em perdonareu, però començaré per un llibre que els oients, la majoria, sí. Consideraran que no és literatura.
Val.
Però que molts vam devorar durant la infantesa.
Sí.
Sobretot si són nascuts als anys 60 i 70, que és el meu cas.
Sí.
Aquests vam devorar estiu rere estiu les novel·les d'Enid Blyton.
Home!
Aquella escriptora anglesa que va escriure desenes d'històries de nens que tenien una vida plena d'aventures i que tots volien viure durant, sí. Aquell estiu, i que jo volia emular els Cinco, els Siete Secretos, les Torres de Malory, us sona? Coses molt antigues.
No, els Cinco.
Ai.
A mi m'han arribat els Cinco,
A tu t'han arribat?
Sí,
espera,
tant.
Que tenia un problema d'ulleres i...
I ja està, ja.
Les Gemeles O'Sullivan, de Santa Clara...
Sí.
Les... Bueno. En totes aquestes sèries, el menjar era molt important. Aquells pícnics al camp,
sí.
Els guateques a mitjanit, els internats... A veure què més he recordat. Nosaltres, jo recordo que per berenar menjava un escadusser pa amb xocolata i ells bevien cervesa de gingebre.
Déu-n'hi-do.
Menjaven emparedats tot el dia.
Anaven forts.
Xai amb menta. Menjaven,
menjaven
entrepans de xai amb menta. O quan anaven a casa d'algú, doncs els donaven aquests plats. Ruibarba.
Mm-hmm.
Ruibarbre. Que és una espècie de verdura que jo al final he acabat cuinant, que és com un api vermell,
sí.
Però tirant a dolç, amb un perfum molt particular. Menjaven pastissos de carn, que jo al·lucinava, perquè no havia copsat encara. Per mi un pastís era dolç i de carn no ho entenia, però bueno. I aquells nens, sí. Menjaven molt bé, gaudien molt del menjar. I era l'excusa per fer l'excursió. O sigui, l'excursió era per endur-se emparedados. Parlaven del menjar. O sigui, quan, no era menjar un menjar així.
No.
Ai, quina il·lusió els hi feia.
S'ho corraven,
Sí, els hi feia com molta il·lusió obrir la cistella i que la cervesa de jengibre, el pastel de jengibre, les galletes de jengibre.
Tot de gingebre, tu.
Tot de gingebre. Sí, perquè jo llegia en castellà, perquè com que soc d'aquella època... I la millor manera d'acabar les històries, i sempre acabaven així, sí. Era menjar tots junts.
Veus?
I l'autora no deia menjar, sinó que deia el que portaven a la cistella i enumerava els ingredients de les amanides, que jo pensava que calia, però bueno... I deia coses així. I l'amanida portava enciam, ceba, raves, mostassa, creixens, pastanagues, ratllades i muntanyes, dos cuits, i els nens veien... Oh!
Veus, d'aquí els veig tabols dels Beach Boys. Ja t'ho has fet venir bé,
Els veges, te vols, ja. Sí, no, ja. Sí. I els nens cridaven... Ah! Una amanida, que mai a la vida nosaltres haguéssim cridat... Ah! Una amanida! I, a més, deien...
No.
I l'amanida és molt fresca i cruixent! Són coses que no diem als nens.
No.
Doncs això era l'univers d'Enid Blyton. Molt bé. He triat aquesta cançó perquè aquesta gent està tan malalta com el personatge que ara
veus?
Parlarem. Estem parlant d'una de les columnes vertebrals de la literatura europea. Que tothom sap de què parlaré, però que poquíssims hem llegit. Jo no l'he llegida.
És un clàssic d'aquells que tothom té a la vitrina.
Tothom parla d'això. De què parlem? en català, de La recerca del temps perdut, de Marcel Proust, que la va escriure entre 1908 i 1922. Imagina't, 20 anys escrivint, o gairebé 15 anys escrivint aquesta novel·la, i que, clar, consta de 7 volums. I costa molt aixecar la... O sigui, superar el primer volum, perquè el primer volum encara té una mica de ritme. Però, bueno, s'està 60 planes per explicar com se sent quan obre els ulls al matí. 60 planes.
Compte.
Es lleva, saps? Es lleva, i només llevar-se són 60 planes.
Riu-te tu de García Márquez.
A Bardia, té moltíssim ritme. Marcel Proust, de veritat, és com una tortura. Però quan hi entres, eh? Sí. M'ho ha dit algú que se l'ha llegit. És la història d'una vida que passa de la infantesa a l'edat adulta. I comença, per si mai vols anar d'entès sense haver-te-la llegit, comença al final de la història, quan el protagonista esdevé escriptor i es posa a escriure el llibre que el lector llegirà.
Bueno, mira, m'ho apunto, això, per dir-ho.
És una figura d'això. Just per anar ràpid, a les primeres escenes ja hi trobem el quid de la qüestió, la Magdalena.
Ara.
I ara us llegeixo. Posa aquell efecte.
El Rever aquell.
En català, vale? Diu...
Som.
Al tornar a casa, la mare, al veure que tenia fred, has posat allò, treu la música i posa el Rever.
Està en ello.
Costa, tot plegat. No, jo ho entenc. És que aquesta l'ada parellada, seguir-la, és com una loca. Clar, seguir l'ada parellada, ara posa això, ara posa allà, però escolta, tu què ets? Tu qui ets? No, saps què et vull dir? Que, clar, és com si... Tu, Joan, entres a la meva cuina, comença a posar sal.
Jo, senyora parellada, ja ho sap, a les seves ordres. Mira, amb Rever i tot.
Rever, ja el tenim. Anem a recitar aquest fragment de La recerca del temps perdut, de Marcel Proust. I diu, al tornar a casa, la mare, al veure que tenia fred, em va donar una tassa de te i una magdalena. Magdalena. Aclaparat pel trist dia que havia passat i per la perspectiva d'un altre tan melancòlic per venir, vaig agafar un tros de magdalena. En aquell mateix instant em vaig estremir. Alguna cosa extraordinària passava al meu interior. Un plaer deliciós em va envair, em va aïllar sense noció del que ho causava i em va convertir. I ell, o ella, la Magdalena, em va convertir les vicissituds de la vida en indiferents, els seus desastres en inofensius i la seva brevetat en il·lusòria. Tot de la mateixa manera que opera l'amor, omplint-se d'una essència preciosa. Però, millor dit, aquesta essència no és que estigués amb mi, és que era jo mateix. Em vaig deixar de sentir mediocre i mortal. Pam.
Escolta'm.
T'ha agradat, això? O sigui...
M'ha agradat, però no ho he entès.
No, jo tampoc. Jo sí que ho he entès. Només hi ha una cosa que no he entès, t'haig de confessar. Aquesta essència no és que estigués amb mi, és que era jo mateix, això em costa una mica. Vol dir, però el que vol dir això és que la Magdalena de cop i volta era una senzilla Magdalena i després es va transformar en allò que el va redimir, allò que el va salvar i allò que el va fer sentir-se a gust amb ell mateix, o sigui... Ell té la Magdalena que es pensa que, bueno, que és allà una cosa que li porta la mare perquè té fred.
Sí.
I quan se la posa a la boca, pam! Tota la por, tots els temors, totes les inquietuds, allò que deia el desassossec en Pessoa, que deia el desassossec.
Sí, sí, sí. Sí.
Tot el de desassossec s'esveeix. S'esveix i tot es torna fàcil, perquè torna a ser un infant, torna a ser un nen confiat, un nen tranquil, un nen que gaudeix.
Imagina't.
O sigui, la Magdalena li treu la crostra del que ja no és ell amb essència. Amb essència és aquell nen.
El poder del menjar, eh?
Amb essència és un nen. El que passa que aquest nen ha anat creixent i a mesura que ha anat creixent s'ha anat encrustant de merda. I la Magdalena el neteja. T'ha agradat això? No s'ha entès ara?
Sí.
Vale.
Sí,
tant. I ara, si això era complicat de veure una cosa que encara ho és més, avanti amb la música!
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, sí...
Mira,
què?
Clar, m'he ficat amb uns llibres tan complicats que és l'hora de marxar i només hem passat tres llibres. Però bueno, anem molt ràpid, molt ràpid. Trobo que la música que he triat és molt adequada, perquè...
Ja ho sabia, això.
Si abans ho hem fet complicat amb els Beach Boys i tal, aquí hem anat directe a Barraca, perquè ara ja sabíem que aniríem malament de temps, i hem anat directe a Barraca. Perquè d'aquí vull parlar de dos coses, dos bèsties de l'edat mitjana, dos bèsties, alhora, Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, i Don Quixot, de Cervantes. O sigui, em quedo tan tranquil·la. Què passa aquí? Per començar, Don Quixot indulta Tirant lo Blanc. Així comença la història.
Patapam.
Quan fa la crema dels llibres de cavalleria, saps que Don Quixot agafa els llibres de cavalleria i els crema, però indulta Tirant lo Blanc, perquè diu, por su estilo, ho diré en castellà, perquè mira, por su estilo es este, podries posar aquell rever, però és igual, ja ho deixem estar, perquè si no, no arribarem a l'hora. Por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen. O sigui, què passa? Fora rever. Què passa? Que el Don Quixot s'enfada perquè en els llibres de cavalleries no mengen, no dormen i no fan testament.
Clar,
això és irreal. No, perquè al final les cavalleries les fan homes. Els cavallers són homes i els homes necessiten menjar. En canvi, Tirant lo Blanc, que és una novel·la valenciana escrita en català al segle XV, a finals de l'edat mitjana, ens explica, a través del menjar, els valors morals, religiosos, de classe i de gènere. O sigui, el menjar torna a situar-te. És una manera de conèixer les persones, d'acord? I llavors el que et volia dir, anem a parlar un moment una altra vegada de Don Quixot, perquè he anat aquí a la Brava, i que te l'he explicat per introduir de Tirant lo Blanc, i ara anirem a passar una mica de la primera frase que aquest, l'Orquestra Mondragón, ha fet amb, ja ens ha citat. Jo ara tornem a posar el rever i diu tot seguit. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero salpicó las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. És a dir, el primer que t'explica és el que menja. La segona frase, per això està el Don Quixot tan emocionat de trobar-se una novel·la contemporània, o una mica anterior, que no parla de collonades, sinó que parla de què menjar.
Ara.
I el Don Quixot el primer que fa és, pam, què menjo jo dilluns? Menjo això. El dimarts què menjo? El dissabte menjo llenties.
Sembla la cançó catalana aquella, no?
De la Masovera.
Sí.
Vull una mica els duelos i quebrantos, perquè els duelos i quebrantos, que és un plat típic que ha quedat a la cuina manxega, que el pots menjar.
Duelos i quebrantos és un plat?
Sí, és un plat.
Pensava que es referia
duelos i quebrantos, duelos i quebrantos los sábados.
Val.
Duelos
val. No com a duelo de lluitar.
No, com a duelo de dolor.
Ah?
Vale? Perquè duelo de lluitar també ve del dolor de perdre una persona, clar. Vale? O sigui, hi ha moltes... s'ha estudiat molt què vol dir el plat duelos i quebrantos. Aquí el Quixot ja et parla de duelos i quebrantos quasi bé com a plat. I així és com ens ha arribat, vale? Doncs, deia que és típic de la cuina manxega i era un plat que no trencava l'abstinència de carn noble que es deia seguir els dissabtes en el regne de Castella. El regne de Castella, els dissabtes no es podia menjar carn noble. Llavors es menjaven duelos i quebrantos, que volia dir que deixava quebrantar el precepte eclesiàstic de dejú i abstinència. I què són? Jo, per estalviar-te més elucubracions, perquè és tard, són ous remenats amb cervell i altres menuts, tot i que ha arribat a nosaltres amb una mica de pernil i cansalada.
Està bé, això.
Ens dona temps de parlar del Carballo?
Sí. És obligat parlar de Carballo.
Jo diria que sí. Manuel Vázquez Montalbán, ostres. Carballo menja guisats catalans, plats de tota la península d'Argentina o de Tailàndia. De Tailàndia. No es talla ni un pèl. I es deixa anar que dóna gust. O sigui, li és igual. Menja d'aquí, d'allà, sé què.
I t'ho explica receptes i tot, Vázquez Montalbán, a través dels llibres.
Sí. No, això ens explica com es fan, ens explica quin gust tenen, sinó, a més, resulta que Carballo, que Vázquez Montalbán estava certament preocupat perquè considerava que aquest país s'estava perdent pel pedregar perquè estaven perdent la cultura gastronòmica. Vale? I, per tant, a través de Carballo, és la, amb aquesta manera tan simpàtica i tan desacomplexada, ell pretén crear criteri. O sigui, el que vol és que deixem de ser uns llecs en la matèria, perquè ell considera que la cuina és cultura, és saviesa i és política. Si menges d'una manera, ets d'una manera, i si menges d'una altra, ets d'una altra manera. Vale? I, per tant, Montalbán ens presenta un Carballo que és pasta a les formes, però molt cultivat, sobretot en la cuina. És un estereotip, eh? Sí. Mal parlant, masclista, sí, i que sí, no sí, ha rentat un plat amb tota la... O sigui, no ha rentat... A les novel·les no renta els plats. No. El renta la Charo. És així de fort, eh? Però resulta que és, la, és un... És, com que és així, tan bèstia, tan malcarat i tal, li sembla que és estratègic per al Vázquez Montalbán perquè parli de cuina, perquè llavors, si és un estereotip vast, farà que tots els lectors que tenen aquesta tendència a menysprear la cuina perquè és una cosa tirant femenina o el que sigui, no, veuen que és un estereotip que s'interessa per la cuina, doncs ells també serà una manera d'entrar-hi, no? O sigui que masclitza la cuina per tal d'acostar-la a tothom.
Està molt bé.
A mi em sembla sí. I acabo, però em sap molt greu perquè vull dir-vos un fragment de Vázquez Montalbán, que no és de Carballo, però que resumeix tot el que jo considero de la cuina. ¿Vale?
Vol rebre?
Posem el rebre, sí? Perquè aquest sí que va en sèrio. ¿Vale? Diu, jo l'he traduït, perquè en català. ¿Vale? La cuina és una metàfora exemplar de la hipocresia de la cultura, perquè es basa en un assassinat previ, sigui d'una carxofa o d'un senglar. Si el comensal, mort de gana, arrabassés la vida d'un animal o d'una planta i es mengés els cadàvers crus, seria assenyalat amb el dit com un monstre capaç de bestialitats estremidores. Però si trosseix el cadàver, el marina, la saona, l'estofa i se'l menja, el seu crim es transforma en cultura i mereix memòria. Oh, és que m'agrada tant. Ja pots treure el revés.
Està molt bé. Està tot tret. Està molt bé, això.
És així.
Sí.
És així. La cuina...
És preciós, aquest tros.
Fa que l'assassinat, diguéssim, perquè al final ens anem de donar que mengem cadàvers...
Clar.
Siguin uns cadàvers justificats. Ja està, no sé, ja és igual. No sé justificar-ho, però és una frase tan ben escrita...
Està molt bé.
Que ens l'hauríem de tatuar. Vinga.
Ada Parellada, com sempre,
Sant
moltíssimes
Jordi,
gràcies.
Sant Jordi, aquí, Carballo, forever i...
Sempre, sempre. I si voleu menjar bé, ja ho sabeu, a la Semproniana.
I sempre teniu el tirant lo blanc.
Que vagi molt bé, Ada.
Adéu.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa de referència en actualitat social i religiosa. Al matí, la informació bàsica en 11 minuts i a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes, litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també l'última hora del Papa Francesc. Cada dia, a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Del 12 al 26 d'abril, l'Auditori omple de música antiga les esglésies de Barcelona. El Festival Llums d'Antiga portarà l'Ensemble Obosom, Cantoria, Olea de Sandre en Zumes d'Amfor, entre d'altres, a Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor i Sant Pau del Camp. Entrades a auditori.cat.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Safareig per principiants, amb Sergi León.
Vuit minuts que passen de 6:45 de la tarda. Sergi León, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Setmana bé?
Sí, bueno, de tornada, ha sigut una mica durilla, però és una mica més curta i es nota.
Sí.
He arribat amb més energia.
T'has empapat de salseo?
Bueno, una miqueta, sí. Vaig fer una mica de recerca aquesta setmana i deixa'm començar per una notícia.
Espera. És que té ganes.
Primer en llences i luego en pares.
Sandra Gómez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Núria Ros, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí.
Ara no vull. No, bueno. A veure, deixeu-me començar per un crac. Va. Un crac, una notícia que ja he compartit amb les meves companyes aquí. Sí. Es diu Sergio de la Fuente. Aquest paio
és
un jugador del Valladolid baloncesto. Mm-hmm. I el tio té una doble vida.
Com?
I li han descobert que tenia una doble vida. O sigui, es veu que el paio, evidentment, ha tingut una filla, i llavors, a la compte de Twitter de l'equip de bàsquet del Valladolid, pues, una forma molt normal, pues, han felicitat al jugador, bienvenido al mundo, Carlota, que és la filla que ha tingut. Uh-huh. Enhorabuena a Laura i Sergio Sey, por esta grandísima noticia. Una ardilla más en la familia. Bueno, fantàstiques aquí, cap problema. Però una de les respostes, una tal Alicia, diu: anda, pues qué sorpresa, si este chico era el novio de mi hermana no. Hasta ayer mismo.
No.
Llevaban 3 años.
¿Tres años?
3 años.
Que fort. Molt, eh?
És salvatge, això.
Però has de ser burro, també, eh?
No, no, però a mi és molt burro.
No pillen amb 3 anys i al final...
Però a més, siguent un personatge públic...
Exacte.
Sí, clar.
És que, clar, encara més difícil, perquè a mi em ve al cap aquelles pel·lícules antigues, aquells telefilms nord-americans del típic tio que portava la doble vida, però en una època en la que era més o menys factible. No hi havia les comunicacions que tenim ara, les xarxes socials. Ara vius quasi a temps real.
Per si algú s'està preguntant des de casa, però aquest noi deu ser guapo per tenir-les així, no? Té una certa retirada fa uns anys a l'EPI. Sí o no?
Bueno, però saps què passa? Que aquests jugadors de bàsquet són molt grans. I els grandots triomfen molt.
Sí?
Ho dic jo, sí, que des de baix ho miro.
Això t'anava a dir, ho tinc magre. Doncs,
sí, bueno, sí, es veuen molt i saps... Crida molt l'atenció.
Amb el meu 1,95 ho tinc magre.
Però a mi em sembla fascinant, eh? Aquest cap, per poder suportar-ho, no sé què opinen les meves companyes d'això, perquè és bestial.
A mi em sembla curiós que encara tingui tot el cabell, perquè no se li hagi caigut.
Que
suposa això, la logística que ha d'aplicar per estar-se 3 anys...
Clar, és que dius, aquest tio o és un poca vergonya o és un psicòpata.
És que,
no.
Com s'ho munta pels Nadals, per exemple?
És a dir,
a quina porta?
És veritat.
A quina de les dues noies porta?
Clar, aquest any...
Vacances d'estiu.
Clar, aquest any el Nadal a casa de quina?
Exacte.
I
no han coincidit cap de les dues noies a veure'l en un partit de bàsquet?
Potser sí, i no ho sabien.
No, però això del Nadal em sembla molt bona pregunta. Què fa? Perquè un tio que està a punt de ser pare celebra el Nadal amb la seva dona i amb els pares de la seva dona. Aquí hi ha algú que se'ns escapa, el podem trucar?
Podem trucar.
Ara us poso jo l'altra banda de la balança una mica, eh? Ara se'm tirareu a sobre.
A veure...
I ens ho hem de creure tot plegat perquè una noia escriu a través de Twitter?
No, realment hi ha hagut una confirmació important.
Hi ha confirmació?
Sí. Un antic jugador del propi equip del Valladolid, Fernando Sanemeterio, que fins i tot va ser seleccionador, va jugar a la selecció espanyola de bàsquet, és una personalitat important, sí. I ho diu, en un tuit diu: lo confirmo.
Bàstia. Doi fe, no?
Doi fe.
Que bèstia.
O sigui... Està confirmat i...
Potser, això també una hipòtesi al cap, la que no està embarassada, perquè ens entenguem, perquè no sabem els noms. Bé, és igual. La que no està embarassada potser sí que sabia que aquest home mantenia una relació amb una dona que estava a punt de ser pare i també, en certa manera, ho estava permetent. És que jo, de veritat, que llavors no m'ho explico.
Ho està permetent i la seva germana no ho sap?
No, però és que aquí tenim, veritablement...
La família sí que la coneix, perquè si la seva germana ho diu així...
No, a mi em sembla molt fort, això, eh?
No, però és que aquí tenim veritablement una sèrie.
Sí, sí.
Per Prime o Netflix, foteu alguna cosa amb això. De veritat, és que us ho han posat a huevo... Estan aquí.
Ja sé. I per l'aniversari d'ell, com ho feien? Clar, perquè és que... És a dir, quan és l'aniversari de la teva parella, ho vols celebrar amb ella, no? Vull dir,
potser es va dir dies diferents, saps? Dius, dies
també
diferents.
Us dic una cosa.
Clar, tens que ningú va al DNI. a confirmar-ho. Jo a la meva xicota no li agafo el DNI i dic, seguro que és este dia.
No, clar, no clar, però amb les xarxes socials que ara cobren tanta importància, em sembla que 3 anys són molts per no haver-ho descobert.
Exacte.
Jo he de dir, jo he viscut un cas molt a prop.
Oh, atenció, eh?
Molt a prop.
T'ha passat a tu?
No,
parem màquines.
No, a mi no, a mi no. A una persona propera ha passat, diguem que, quan jo dic que conec a tothom, és que conec a tothom, i aleshores aviso a navegantes de los novios de mis amigas, por favor.
Compte aquí.
No donaré més detalls, perquè...
Per què em mires a mi, Sílvia Muñoz?
Ja, m'està mirant a mi, m'estàs espantant, eh?
No, dic, escolta'm.
Això passa. Això passa i...
Més del que creiem.
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Avui això dia, amb les xarxes socials...
Amb les xarxes socials.
I el WhatsApp i tal...
Bueno, és quan tens la capacitat de dialèctica d'inventar-te històries i vides paral·leles.
Però han de tenir molt bona memòria, no? Perquè els mentirosos han de tenir molt bona memòria.
Sí, sí.
Per no
sí. Pagar, evidentment. Sí, sí.
Però, vaja, que la gestió és això, la gestió mental i logística...
Doncs, pues, bueno, he quedat fascinat, i aquest tema... Intentaré fer seguiment, perquè la veritat és que jo...
Aquest paio, només desitjo que no ens passi cap de nosaltres, perquè jo el que sóc capaç de fer, si em fan això...
Ui, no, un moment, calma.
És que ja m'estic posant nerviosa. És molt fort que et facin això, eh?
No, no,
sí, sí.
3 anys de la teva vida tirats a la paperera,
eh? És molt lleig, sí, sí, sí. Hi ha gent que li ha passat encara amb més anys, eh?
Clar, hi ha potser una relació consolidada.
Sí.
Que fort, que fort.
Bueno.
Passem pàgina perquè ens estanquem.
Passem pàgina, passem pàgina. Passem pàgina, directament.
No, m'ho puc creure.
No.
Sergi León, el que acabo de veure el guió, no m'ho puc creure.
A veure, però et vaig prometre, i tu em vas demanar pràcticament de genolls, vas dir, per favor, para que no surt en antena, no puc demostrar-ho, no puc demostrar-ho. Les meves companyes ho poden donar fe. Doy fe, por favor, se demeterio.
Si vols, ho guardem per després.
No.
Tu manes.
Ataquem, sí? Ja. Et vaig prometre que tindríem la secció La Boda. The Wedding. De Bodorrio.
De Bodorrio.
Perquè, bueno, estic fent una mica seguiment d'aquesta noia tan senzilleta, ella, la Tamara Falcó. I, bueno, es veu que ella i el carallot de la seva parella, el Íñigo Onieva, aquest... Pues estan preparant...
Acabarem temporada que no direm bé el cognom. No.
Íñigo Onieva.
Sí?
Onieva.
Val, va.
Bé, ja podem acabar temporada. Va. Bueno, el paio aquest fa 3 comiats de solter.
Tres
comiats de solter.
El que li faltaven, aquest.
I hi ha 2 prebodes. Dos prebodes, que jo no sabia que existia això.
Sí, es fa bastant.
Perquè també podríem començar una altra secció, que seria la Sílvia, a mi ja m'ha passat.
Sí?
Tot el que explico, diu, no, jo ja he anat.
Sí.
No?
Sí,
a mi també m'ha passat, no?
No, jo no he anat a cap preboda, eh?
Ah, no?
Perquè crec que això ja és un...
Però la preboda què és? La despedida? Sí.
No,
és una...
No. És el dia abans, no? Sí. De la...
No, i bastants dies abans.
A la gent super...
No, que hi ha dos prebodes.
Ah, no, prebodes, sí. Jo conec d'això que s'ha fet.
Sí.
Ah, sí?
Sí.
T'han anat? Mira. Ah,
sí, bé. Que és la nit abans, i així et lleves amb el nuvi o amb la núvia i els ajudes a vestir-se i tot això.
No, però que fan
jo
dos.
Jo entenc que és això.
Però que fan, no, perquè fan dos. Que fan dos, una la fan el 22 d'abril.
Dos prebodes.
I que una festa en la casa d'Isabel Preisler, ja, que tindran Ferrer Rocher,
home,
segur.
Claríssim.
Aquest és l'avantatge,
claríssim.
Això ja ho tenen clar. I el 7 de juliol, Nata, tindrà lugar una segunda preboda en l'exclusiu Hotel Ritz de Madrid. Jo suposo que és vendre exclusives i anar finançant tot aquest dispendi, no?
No facin tantes coses que no arribaran al casament, perquè, aquests dos.
Oi.
Exacte.
Que vagin directe al gra, si es volen casar.
Què dius? Que és un event senzillet. La segona preboda són 450 persones. 450.
Home, quan seran a la boda, doncs?
Això,
no sé, el camp del Barça quedarà...
Home, però el que ha anat a la preboda, la boda ja no va, no?
No, sí, o sigui... que van. Sí?
Van tots?
Sí, jo crec que sí. Sí.
Mare de Déu.
Déu meu.
I, bueno, i després, no contents amb les dues prebodes, tenim 3 comiats de solter, de moment només per l'Inco, perquè per ella encara no s'ha confirmat.
Amb algun d'aquests comiats de solter ja anirà el jugador de bàsquet.
Segurament. Bueno, la primera es fa a Argentina. La primera, es veu que...
No sé, Argentina, eh?
Sí, és com... Ell
senzilleta,
és...
sí. Això, tocar de casa.
Costat.
Sí, fa com el Mundial de Fórmula 1, no? Que va viatjant per països. És el gran circo d'Íñigo Nieva, no?
Pues,
la primera en Argentina, la segona la fa en Budapest.
Ah.
fantàstic, el més normal del món.
Sí. Ah, un germà va anar una, un comiat.
La, la secció Sílvia i jo també.
Sí, sí, sí.
A mi ja m'ha passat, vale, molt bé. I la tercera, en Espanya, a determinar. A determinar, que diu que vol ser una miqueta més senzilla, perquè, clar, l'home es veu que estarà cansat. Estarà cansat perquè, clar, porta tres
ruta. Però l'Argentina, quan vagin, serà hivern, no? Allà és una altra...
Sí, correcte. Correcte. Serà hivern, però bueno...
Un asado, no?
Bueno.
S'aniran a esquiar? És que...
Bueno, pot ser. Allà... Li agrada molt a l'Oni a esquiar.
Sí?
Pot ser, pot ser. Però ja,
com?
Això sí, hi ha una única condició en totes aquestes, aquests comiats, que diu, solo chicos... i cada una organitzada per un grup d'amics.
Deu tenir tants amics que s'han de separar.
És que és un tio encantador.
Jo estic més a favor dels comiats de solter mixtos, home.
Sí, que no té, m'agrada,
que no,
també.
Que no té amiga... Bueno, a veure, ja, vale. Bueno,
sí, sí, no. Sí, sí, sí que tenia, però no va acabar bé el tema, va acabar com el del bàsquet.
Jo al meu comiat de solter hi havia més noies que nois.
Ah, veus?
Sí, sí, sí.
No ho entenc, això.
Bueno. A veure, què? Jo no crec que arribin al casament amb tantes coses, eh? Íñigo o Nieva? En una despedida de solter, la que pot liar.
Però, home, si ja la va liar sense comiat...
Per això.
Imagina't.
No, no, no tinc gens de fe jo en aquest home. Però tant de bo m'equivoqui, perquè la Tamara em cau bé.
Infundat, eh?
Però, què està passant aquí? Què te passa avui? Estàs down amb aquest tema? És la
estàs què, has dit?
Down.
De baixada.
Estàs desanimada amb aquest tema.
Pensava que havíem de començar a demanar disculpes ja.
No,
estava baixada.
Sí, no, perquè ja us ho vaig dir un dia, no he dit res especial. No m'agrada l'Íñigo Nieva.
I ja està.
Ja us ho vaig dir un dia, la gent que és infidel no m'agrada. Ja està. I no confio en que... No, és que no els veig junts, jo, en aquests
no?
dos.
No,
partint d'aquesta base, no els veig una...
La Sílvia diu que no, també.
No, no, és una parella
Sandra...
d'aquestes que em sembli...
Crec que no, jo
tampoc
els veig.
És que crec que la Tamara s'està aferrant a...
a un clau ardient, sí, com això... es digui.
S'està caient la boda a trossos, eh?
Sí. Vagi. És que és una mica, jo també li escompo una mica l'argument. Veig una mica de desesperació.
Sí, exacte, per fer el que políticament és correcte, no? Casar-se, més endavant tenir un fill... La Tamara es mereix un tio molt diferent al que és...
Jo recordo que vaig dir que es casaven, però que durarien mesos.
Sí, no
em vaig equivocar, vaig dir que en durarien tres.
No vam posar per escrit aquesta aposta i crec que l'hem d'actualitzar perquè...
La podem tornar a fer perquè jo he canviat, eh?
Sí? La voleu actualitzar?
Va.
I la guardem, aquesta, eh?
Per favor. Vinga,
Núria Ros.
Núria Ros.
El casament era...
Que avui està baix.
Avui està... Avui està down, sí.
El casament quan era?
8 de juliol.
Ens fotrem fora.
8 de juliol.
8 de juliol. Tu què dius?
Em mullo.
I una porra d'això, eh?
Sí, sí, sí. Mullo.
Vinga, per favor.
Sisplau. No s'arriba al casament.
No s'arriba al casament, no es casen... Núria Ros.
Jo crec que Argentina això s'acaba. No passa en Argentina.
Per tant, m'estàs donant la raó, eh?
O sigui, el primer comiat, això ja ho
entenc. Sergi León diu que Argentina...
No, o sigui, no arribem a Budapest.
Zero.
No arribem a Budapest.
M'estàs donant la raó.
El meu pronòstic, sí. Però
Sandra,
jo
com ho tenim, això?
A veure, jo crec que arriben al casament, però duren poc.
Duren poc. Què és?
No, però ho entenc. Pels bitllets. Són catalans, en el fons. Exacte. Diuen, la pela és la pela.
Exacte.
Nos casamos i mañana decimos...
Exacte, i després duren, què? 4 mesos.
4 mesos.
Per tant, estem parlant agost, setembre, novembre, ho deixen, eh?
Vinga.
Postboda, eh?
Jo crec que Sílvia. Es casen, lluna de mel, o sigui, noces.
Vale,
I els Nadals els celebren, però ja.
Els Nadals?
Jo crec que hi haurà uns Nadals, només.
Uns únics Nadals.
Fins Nadal, eh?
Sí.
Jo m'acosto molt a la Sandra i dic que duren 3 mesos.
3 mesos.
Hi pot haver un gir dramàtic dels aconteixements. I és que Tamara Falcó es quedi embarassada. Abans de que es casin, eh?
Abans?
Això no havia sortit ja, que estava embarassada.
Oh, està embarassada?
No,
havia sortit i després es va desmentir.
Alerta, eh? Alerta. Perquè infidelitats de seguida tornen. Ja es casen, preboda, postboda, el que vulguis.
Una mica vivir en pecado, eh?
Van molt ràpid, aviso. Que no tinguin pressa...
Val.
Ja ho veurem, ja ho veurem.
Sí, està amb un relat molt romàntic de ja canviarà el Chico Malote, no sé què. Sí? És que...
El Chico Malote, però què sí, paio de Chico Malote?
Com el, la vida, aquest. La típica molt romàntic d'institut de m'enamoro el Chico Malote, que exacte. Va con todas y yo lo voy a cambiar.
Yo lo voy a domar.
Conmigo va a ser diferente.
Por supuesto.
Pero no. I tot ha mostrat.
I acabes un Nadal a casa d'un i he anat a Nadal a casa d'un altre. Bueno,
en fi.
Bueno,
passem de tema Falcó, ja?
Sí, passem de tema Falcó.
Falcó Crest.
Ei, aquí has estat bé, eh?
T'ha agradat aquesta, eh?
No, sí.
Posarem la sintonia Falcó Crest cada vegada que surti.
T'ho compro.
Sí?
Sí, t'ho
compro. Vinga. T'ho compra. Ell, a tu, eh?
No, la secció és seva. Ja sabeu, això.
No.
Què?
Simplement volia fer menció, doncs, com pot acabar això? Com pot acabar això?
Pues sí.
Miro una altra parella cèlebre.
Home!
Falcó Crest, tu.
Mira.
Ángela Channing, bestial. Lorenzo Lamas.
Tamara Falcón.
Íñigo Lamas.
Íñigo Lamas presenten...
Íñigo Lamas.
Sí, The Wedding.
The Wedding, de Bodorrio. Bueno, pues, com pot acabar això? Pues, pot acabar pues, com aquesta parella que ja comença a fer una miqueta de mandreta, no? Que és
sí.
La Laura Escanes i el Risto Mejido.
Altre cop.
Sí, aquesta pancaire, que sí. És la Laura Escanes, influencer.
Que mira, abans, amb els crítics de tele que ens acompanyaran a partir del dia 27-28, parlaven de l'últim Chester que va fer Risto Mejide, que parlaven sobre aquest debat de diferència d'edat en parelles.
Sí.
Va sortir fins i tot Pilar Rahola, eh? T'ho juro.
És que surt...
10 anys més gran que el... No me'n recordaré ara el nom. Oh, mira que el diu molt ella, eh? Més, 10 anys més gran que el seu marit.
Ah.
Sí. Amb qui trenca llits, ho va dir una vegada.
Ah, aquest home és...
Sí, ho va dir una vegada.
Es mereix un premi.
No sap, eh?
No, molt bé. Pues, la Laura Escanes ha complert 27 anys.
Sí.
27. Aquesta gent tan jove tenen la poca vergonya de celebrar aquests aniversaris. Uf. I existeix nuevos.
Sí, eh?
27 anys. I es veu que pareixes molt. I, bueno, ara això que tothom ho fa per Instagram, pues, el Risto va muntar una story allà per felicitar-la. I es veu que ella va compartir totes les felicitacions que va rebre dels seus amics i amigues. Menys
no.
Del Risto Mejide. Exacte.
Ja amb el...
Home,
jo
ho entenc.
Tu ho entens?
Sí? Sí,
home. Jo quan vaig trencar amb la meva exparella, jo, a mi si em felicita, jo no l'hagués... Ho sento, eh? Em caus bé, però... Vull dir, no l'hagués compartit en aquell moment.
Però si farden de tanta bona relació, que ja hem comprovat que no és així,
jo
repenjaria, però és que el problema és...
Creieu que no l'ha compartit perquè Laura Escanes... Té ja parella o perquè hi ha mal rotllo?
Jo crec que és perquè hi ha mal rotllo.
Jo crec que hi ha mal rotllo.
Sí? Sí.
I tota aquesta relació
que ha sigut... sempre ha assegurat que no, eh?
És més, et diré una cosa. A l'aniversari de la seva filla, la Roma, que no me'n recordo quants anys feia, hi havia, òbviament, el seu pare, en Risto, i la Laura Escanes va penjar un Instastory d'aquests que duren 24 hores, etiquetant en Risto fa 2 mesos màxim, i ja estava amb la seva actual parella, que és Álvaro de Luna. Mm-hmm. Per tant, això demostra que hi ha mal rotllo. Penso jo.
Sí, eh?
Sí,
no segueixen, no n'hi ha Insta, crec.
Això no ho he vist.
Ja és com una pista molt...
També us dic una cosa ben ràpida. Risto Mejide va penjar com un collage de 2 fotos i en una d'elles es veu una data. No vols dir que això és fet expressament per alguna cosa? Ho deixo a l'aire.
No. Bueno, simplement es veu ella amb el pastís de l'any passat, perquè surt el de 26, i la veritat és que sembla molt proper, no? Dius, el año pasado estabas conmigo y ahora ya no.
Ja.
No?
Yeah.
Calia un de tan proper.
Igual.
Però, bueno, fot mandrota, que per xarxes aquestes persones, en teoria adultes...
Home, calia un tan proper, dic jo. Si agafa una foto més antiga, igual surt ella amb grans. Saps què vull dir?
També és veritat.
Veurem la setmana...
Acabant la ESO.
Veurem la setmana vinent el Risto, si ve al Sant Jordi aquí a Barcelona, amb la nova nòvia.
Ep!
Ui!
Que ve a firmar.
Ve a signar?
Sí.
Parlant del Sant Jordi, tenim llibre nou, eh?
Ah. Sí, Ana Obregón.
Tenim 30 segons.
Ana Obregón, el 19 d'abril, llença el seu nou llibre.
Sí?
És el llibre que va començar el seu fill, i l'ha acabat ella. I surt el 19, els mitjans de comunicació no els podem
titular,
tenir.
Titular, tot el que va començar el fill ho acaba Ana Obregón.
Sí. Exacte.
Hi ha que finançar tot aquest tema, perquè val molts calés.
En parlarem la setmana que ve,
el
sembla?
El Chico de las Musarañas.
Sí, que s'acosta a Sant Jordi, i parlarem també de llibres, perquè no de premsa rosa. Sergi León, Sílvia Muñoz, Sandra Gómez, Núria Ros, com sempre, moltíssimes gràcies.